COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dimarts, és 20 de març, el dia en què entrarem a la primavera, tot i que no apunti maneres encara. Serà a un quart de 6 de la tarda. Per tant, ànim, que encara hi ha hores per davant per remuntar-ho, tot això. I més avui, que és el Dia Internacional de la Felicitat. I en això la primavera hi té força a dir, perquè les nostres hormones hi responen en aquest canvi de temps. Ara bé, atents, perquè segons els experts, la felicitat també la podem entrenar i, de fet, hem d'esforçar-nos en fer-ho. La felicitat pot estar en compartir un cafè amb algú, en menjar-se una truita de patates, llegir un llibre, escoltar una cançó o potser caminar vora el mar. Sigui quina sigui la seva fórmula de la felicitat, ja poden córrer a posar-la en pràctica. A ser feliços avui.
Com un infant, tenia plenes d'ocells les mans i cel amunt, els naves campant. El voltaven les abelles, duia un barret de roselles. I a la bandolera em duia la primavera el 20 de març.
A nosaltres ens fa feliços, per exemple, escoltar Joan Manel Serrat. Avui al programa repassarem tota la informació, farem el cafè amb el sindicat d'infermeria SATSE després de saber que les agressions al personal sanitari s'han disparat un 23% a les comarques de Tarragona en el darrer any. Com cada dimarts, passarà per aquí també la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i això no ens pot fer més feliços. I a partir de la una agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana. Com no, vindrà també una altra gran dosi de felicitat, la Leida Martí. A partir de dos quarts de dues parlarem de la Setmana Santa amb el pregoner d'enguany a Tarragona, que ha obert un debat, crec, molt interessant sobre la necessitat de renovar la celebració. I avui també no podia faltar la Ruth Guerrero, que ens portarà més històries des del carrer. En concret, ens portarà molta música, la del minipop Tarragona.
Està despert, geure damunt d'un roc com un lluert de panxa al sol. I amb un Flavio.
Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions sobre la primavera o sobre el que vulguin al nostre Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672-65-35-34. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin en directe, ens poden seguir a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
La bandolera em duia la primavera el 20 de març. Que la bandolera em duia la primavera el 20 de març. Que la bandolera em duia la primavera el 20 de març.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu, com sempre, a Mària de Serveis. Estem molt pendents del temps avui. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell. Molt bon dia.
Bon dia. Primer dia de primavera i arriba, doncs, amb un canvi de temps. Han baixat molt les temperatures. Hem tingut nevades en punts pròxims a la costa i a aquesta hora, poc a poquet, van obrint-se clarianes. Les temperatures no varien a la costa, però la resta han baixat. Avui tindrem màximes, doncs, de 18 graus a Tarragona, 16 a Reus, 17 al Vendrell, 15 a Tortosa, 11 graus a Gandesa, i continuar bufant aquest vent de mestral encara molt fort, amb ratxes de 90 km per hora per al litoral sud, on hi ha avisos de color taronja. La resta, avisos grocs a l'interior per ratxes de 70. Al litoral sud arribarem als 90 també. Avisos també fins la tarda al sud de la costa, però de nivell groc també. De cara a demà esperem una jornada més assolellada, amb unes temperatures que encara baixaran més a les comarques tarragonines, amb màximes ja d'entre 14 i 15 graus com a molt, i mínimes de 5 a Tarragona, 3 graus a Reus, 4 a Tortosa i al Vendrell i 1 grau a Gandesa. Continuarà el mestral encara molt fort, amb ratxes de 80 km per hora, ja però només al litoral, per al litoral sud, i encara també amb avisos costaners al sud de la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. De fet, a l'extrem nord-est del Camp de Tarragona ens hem despertat aquest matí amb gruixos de neu i fred, força fred. Els pobles més habituats, com el Belltall, Poblet o Santa Coloma de Queralt o a Querol, també a l'Alt Camp, han vist neu, però també en altres llocs on no és tan habitual, com el Pla de Santa Maria, la Cabra del Camp o també a l'Espluga de Francolí, han quedat enfarinats. Gruixos de 4 dits fins a 20 centímetres en alguns punts. A l'Alt Camp i la Conca s'han hagut de suspendre 13 rutes de transport escolar i a primera hora del matí es veien afectades pel gel les carreteres de Belltall, a Tàrrega, la C-14, al Pont d'Armentera, a la C-37, i amb tot el desgel s'ha precipitat a mesura que avançava el dia i ja a aquesta hora no queda gairebé rastre de neu. Un problema que tenim a aquesta hora pel que fa al trànsit. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha circulació amb retencions a l'AP-7, a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. És a causa de la retirada d'un camió que, que aquest matí ha volcat a causa del fort vent.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Vinga, entrem en matèria. El jove de Tarragona, acusat de clonar el web del referèndum, s'ha negat a declarar avui davant el jutge. La causa deriva d'una investigació policial que ve remesa a un jutjat de Paterna. Al jove se l'investiga per desobediència. El seu advocat, Carles Perdiguero, ha explicat que han demanat l'arxiu de la causa perquè no hi veuen delicte.
Ens hem acollit el dret a no declarar, entenent que no hi ha cap tipus de base per efectuar aquest tipus d'acusació. Entenem que ni tan sols no vam rebre en cap moment un requeriment, no es va rebre en cap moment un requeriment per deixar de fer alguna activitat que comportés un delicte de desobediència. Parlem jurídicament parlant, jo crec que no hi ha base de cap tipus per procedir de tirar endavant aquest procediment. Una altra cosa és veure si hem arribat fins aquí. Realment ens ho podem esperar tot en aquest moment, no? Però jo entenc que el despropòsit d'iniciar una acusació d'aquest tipus en base a un delicte que entenem que no existeix, doncs ens hauria de fer preveure un arxiu ràpid d'aquest procediment.
El jove ha rebut el suport d'una trentena de persones que s'han concentrat aquest matí a les portes del jutjat de Tarragona. I no deixem la ciutat perquè la Guàrdia Urbana ha detingut aquesta matinada un home de 42 anys per, atenció, trencar els vidres de prop de 30 cotxes a la part baixa. La trucada d'un veí ha fet saltar l'alarma. L'han enxampat quan intentava robar un cotxe a la plaça dels Carros i allà s'ha iniciat una persecució fins a la cruïlla dels carrers Smith i 9 de Santa Tecla. El detingut ha reconegut haver robat a la trentena de cotxes i en un registre al seu domicili hi han trobat alguns dels objectes robats. Els afectats poden dirigir-se a la comissaria més propera per presentar denúncia i recuperar els seus objectes. I avui arrenca la primavera, tot i que no ho sembli, és el Dia Internacional també de la Felicitat. Per això el Banc de Sang i Teixits inicia nova campanya de donacions. Es diu Sigues més feliç que unes pasques i busca que no ens oblidem de donar sang ara que ve la Setmana Santa. Com en tot període de vacances, les donacions baixen i ens recorden que donar sang també ens fa més feliços i salva vides. Cada any durant la Setmana Santa van a donar sang un 20% menys de persones del que és habitual. Això coincideix amb un període de més accidents per més mobilitat. El 30% de les donacions es fan servir per accidents, com el de trànsit, recordem-ho. Per això és important tenir reserves suficients en aquests períodes. Com les donacions de sang baixen, les dosis de plaquetes que es poden elaborar també baixen. Per això s'ha d'activar una crida especial a donants només de plaquetes, que es fa amb un procediment especial. Per aquesta Setmana Santa es preveuen 173 donacions de plaquetes, un procediment que és una mica més llarg, que requereix reserva d'hora. Les persones interessades en ser donants de plaquetes ho han de dir quan vagin a donar sang per veure si són aptes. Podeu consultar els punts de donació a www.donasang.gencat.cat. I també els expliquem que els comerços de Tarragona i Reus tornen a unir esforços en una campanya comercial conjunta. Més de 300 establiments de les dues ciutats engeguen la campanya Tot queda a casa, en què ofereixen fins a 5.000 euros en premis. Viaté i el Tom de Reus han preparat d'una banda un rasca-rasca que repartirà aquesta setmana ja, a través del qual hi haurà premis directes i experiències, com per exemple tastos de vins. El 23 i 24 de març una trentena de ballarins oferiran un espectacle de carrer interactuant amb els comerços i també hi ha en marxa un concurs fotogràfic. Amb això arribem al punt de 1:15. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem, que hi ha moltes coses sobre la taula avui.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vinga, seguim amb més coses al programa. Avui volem aprofundir en una qüestió que ja els avançàvem als informatius aquests dies. Es tracta de les agressions que pateix el personal d'infermeria, que en un alt percentatge no es denuncien, però que en els darrers temps s'han incrementat. Segons les darreres dades, a les comarques de Tarragona hi va haver l'any passat 241 agressions al personal sanitari, un 23% més que l'any anterior, i la majoria al personal d'infermeria, més de la meitat. És la denúncia que també fa el sindicat d'infermeria SATSEM. Parlem amb la seva secretària provincial a Tarragona, la Cati Ròdenas. Cati, molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia a tots.
Escolta, vosaltres fa aproximadament una setmaneta ja llançàveu aquesta veu d'alarma per un increment important d'agressions físiques al personal sanitari, no?
Sí, sí, és així, exactament. Sí.
Aquest 23%, això són dades del Col·legi de Metges, suposo que no sé si vosaltres també coincidiu, no? Són 241 agressions, les darreres dades que tenim al 2017, i com dèiem, més d'un sí. 51% al personal d'infermeria.
Sí, unes 125 en total van ser infermeria, més o menys. Sí.
Teniu... digues, perdona.
No, digue'm.
No, no, t'anava a preguntar, perquè és un increment del 23% aproximadament. No, no sé si hi ha algun motiu que pugui explicar aquest increment, que és alt.
Bueno, suposo que aquests els motius pues, estan intentant averiguar. Nosaltres pensem que hi ha diversos factors aquí, no?, que poden incidir.
Sí.
Nosaltres pensem que un dels factors que hi ha és pues, les retallades que ha hagut en sanitat, pues, que els temps d'espera... No és que no s'atengui a la gent amb la mateixa qualitat, evidentment, que la qualitat assistencial és la mateixa. Els professionals donen tot el d'ells per atendre el millor que poden. El que passa que sí és cert que igual els temps d'espera s'han ampliat. Me vinc a referir que si abans t'esperaves 10 minuts per dir-te alguna cosa, doncs ara pot que t'esperis 20. Uh-huh. I això la gent la neguiteja. I, bueno, suposo que la gent doncs, se va calentant o es pensa que no els volem atendre o que els fem esperar perquè, bueno, perquè els volem fer esperar i bueno, la gent doncs, ho canalitza d'aquesta manera, que per nosaltres pensem que no és la manera correcta de canalitzar.
Clar.
Però, bueno.
Per tant, aquestes retallades vosaltres apunteu que serien un dels motius, no?, que explicarien, d'alguna manera, si és que es pot explicar, vaja, aquest increment.
Pensem que sí, perquè diguéssim que ha sigut com una mica paral·lel, no?, la implantació, o sigui, la implantació, l'inici de les retallades i l'increment de les agressions. Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, ho relacionem d'aquesta manera, no?, que no vol dir que hi hagi altres factors, a més.
Clar.
Vull dir, a veure, no diem que, o no pensem que és aquesta la causa i ja està.
No, és un factor més, no?, evidentment.
Exactament, mm-hmm. Exactament.
Aquest, ja, com dèiem, hi ha aquest repunt, aquest increment que s'hi ha de posar fil a l'agulla, i també dèieu que hi havia agressions, que havia crescut les agressions físiques, no?, coses que fins ara potser eren més habituals, les agressions verbals, diguéssim.
Sí, sí. El que hem detectat és que han disminuït les agressions verbals i s'han incrementat les físiques, vale? Respecte a les dades, les últimes dades que tenim.
Uh-huh.
No? Bueno, sí que és cert això. Teníem l'any 2016... A veure, espera, que t'ho dic exacte. Mira, respecte a l'any 2016... que va de 47 agressions físiques, s'ha incrementat amb un 23% i ara calculem més o menys que hi ha hagut unes 58 agressions físiques.
58.
O sigui, s'ha incrementat amb 11 més. Vale?
Uh-huh.
I... Sí, digues.
No, és que és, bé, evidentment cada persona, no?, les persones reaccionen de manera diferent, no?, però evidentment és una mica preocupant, no?, que diguis el que pot quedar potser en un crit, en un moment allò d'escalfament, que vagi més enllà, no?, és que és una mica, bé,
sí,
difícil d'entendre.
Sí, això és el que ens preocupa, Exactament, això és el que ens preocupa i és per això que hem engegat, per dir d'aquesta manera, aquesta campanya per sensibilitzar a la ciutadania que sí, que pot ser que l'espera sigui una mica més llarga, però que serà atès igual correctament, que la ciutadania ha de tenir clar si el professional és el primer o no el primer, sinó simultàniament junt amb l'usuari el que pateix també aquestes retallades, uh-huh. I per contra també volem sensibilitzar els professionals. Per què? Jo no sé, però jo crec que la nostra professió, el fet de cuidar i això, i en trobar-nos en situacions límit, tant nosaltres com els usuaris i els familiars dels usuaris, tenim com a molt acceptat, per dir-ho d'una manera, aquest tipus d'agressió, i jo penso que no ha de ser així. Llavors, el problema que hi ha és que els professionals no denuncien totes les agressions que reben, i aquesta campanya que hem obert precisament és per això, per intentar posar fre a tot això. I de quina manera pensem que podem posar fre? Pues, precisament sensibilitzant a la població, que ens vegin com que nosaltres també patim aquesta situació.
Clar.
Que si fem esperar la gent no és per gust. I per què volem que el professional se sensibilitzi i que denunciï? Per saber exactament i concretament i exactament el número d'agressions que patim. Perquè és l'única manera de poder posar mans a l'assumpte, m'entens? Perquè tot el que es desconeix no existeix.
Clar.
I llavors, si no sabem en quina mesura exacta ens estan agredint, tot i que tenim filtres posats, cuidao, que nosaltres, per exemple, el que és aquí a l'IC, tenim, doncs, bueno, ja tenim un protocol d'agressions, vale? Que és un procediment, ja hem implantat un procediment de prevenció i actuació, i hi ha també una eina de web, no?, que facilita que el professional notifiqui tots els accidents i les agressions que té, no? També tenim suport mèdic, psicològic i legal als professionals afectats. A banda de la informació que se les pugui donar als professionals, també tenim el botó de pànic. Vull dir, nosaltres, per exemple, als ordinadors tenim una tecla en concret que si tenim una agressió la pillem i el resto de companys veuen que ens estan agredint i a on, no?
Clar.
Però, bueno, tot i així no denunciem i hauríem de denunciar per tal de poder posar més fre a la situació, perquè és que veiem que va creixent i és preocupant.
Clar, és el que tu deies, no? Que per dir-ho planer, que va com una mica, ja en general l'assumpció de que va amb el càrrec, diguéssim, que ho has d'aguantar perquè és el que hi ha, no? I tu tens aquesta cosa de, al final, has de cuidar el pacient i és una mica igual, però, clar, què es pot fer, com vosaltres, per exemple, des de SATSE, què podeu fer a banda de, doncs, suposo, explicar-ho i explicar-ho, no?, perquè el sigui el mateix personal el que no digui prou en això, no?, prou d'agressions, perquè, com deies, el 85% no es denuncia. Si no és, bueno, molt greu, això, suposo que no es denuncia, no?
No, home, si és greu ja, vull dir, a veure, si hi ha lesions, ja, doncs, el procés ja és un altre, perquè hi ha lesions, has d'anar al metge, has d'explicar, t'ha de curar. Però, vull dir, totes aquestes agressions verbals o, per exemple, una empenta no provoca lesions físiques en un principi, no? Pues, ho tenim com assumit, penses estan nerviosos, és una situació... Però, bueno, per això et dic que nosaltres estem engegant aquesta campanya, que és, centres sanitaris anem penjant, pues, una sèrie de cartells, no?, amb el qual diu que l'agressió no és la solució, passarem també unes enganxines, no?, als professionals, que posa stop agressions, i també hem fet uns tríptics que van dirigits a el que són els usuaris i els professionals també, no? Donant una explicació per tal de sensibilitzar i, bueno, que vegin que nosaltres estem allí per ajudar, per cuidar, per fer tot el possible per aquell usuari que té en aquell moment un problema, no? També digues que infermeria està a les 24 hores del dia amb el pacient.
Clar.
Me vinc a referir què passa, que és una població professional que està les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, en contacte amb els pacients. Què vol dir això? Que ens trobem amb les situacions de més alegria, amb les situacions de més baixa moral, amb la situació de nervis, de... Vull dir, s'ho trobem tot. I a vegades les persones, per sort o per desgràcia, no sabem canalitzar d'això, però bueno, això no justifica que hi hagi una agressió, no hi ha res que ho justifica.
No, no.
I això és el que volem fer arribar a la població i als professionals, sensibilitzar que ni uns ho han de permetre ni els altres ho han de fer.
Exacte.
Hi ha mil mecanismes. Si tu no estàs d'acord o estàs insatisfet amb l'atenció que t'han donat o amb el temps d'espera que has tingut o perquè algú creus que no t'ha donat un tracte correcte, hi ha mecanismes. Tenim l'atenció a l'usuari en el qual tu pots fer la teva queixa. I aquestes queixes no cauen en sac trencat. I aquestes queixes se revisen pràcticament a diari, diria, i totes tenen resposta.
Mm-hmm.
Vale? Llavors, bueno, doncs la campanya que intentem fer és aquesta, per tal de veure si intentem pal·liar, disminuir, frenar, amb una paraula, això, no?
Clar, no, no, això és molt important, això que dius, perquè de vegades, no parlo en l'àmbit sanitari només, en general, com a usuaris, de vegades tenim la sensació com que no servirà de res si presentes una queixa, etc. Però que tinguem clar que si anem a atenció al pacient, això no cau en l'oblit, eh? Vull dir que hi ha unes conseqüències.
Exacte, no, ja t'he dit jo que no. Tota queixa que entra a l'atenció a l'usuari és estudiada i té la seva evolució. Vull dir, no se llegeixis des d'allí. Sempre hi ha una evolució, un estudi, se pregunta per què, s'analitza com i es dona una resposta sempre.
Doncs important saber-ho, això. Acabo ja, Cati. Suposo que, com tu deies, no? el personal d'infermeria és el que està a les 24 hores, els 7 dies de la setmana. La majoria d'agressions, siguin verbals o físiques, es donen, suposo, també serveis d'urgències, no? Són els, potser els moments més crítics o un dels punts més crítics?
Sí, bueno, a veure, nosaltres pensem que on hi ha quasi més agressions és a l'atenció primària.
Ah, sí?
Vale? I després als centres hospitalaris també n'hi ha. I bueno, el centre hospitalari pues, te pots trobar igual a urgències que a plantes. Potser sí que urgències és un lloc d'entrada, un lloc on la gent ve més espantada, no? Jo crec que urgències, més que l'usuari, és possible que sigui l'acompanyant, no?
Uh-huh.
No per res, perquè ve amb estressat, agobiat, té por, amb una paraula, vale? I, bueno, a vegades aquestes pors pues, no se dirigeixen de la millor manera.
Exacte.
Però, bueno.
Doncs vinga, posem el nostre granet de sorra des d'aquí amb aquesta campanya que impulsa SATSE, l'Stop Agressions, això dirigit sí. Tant a pacients com a professionals, sobretot. Cati, ha estat un plaer tenir-te per aquí. Gràcies.
Igualment, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Frian Glasses. En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Continuem el programa amb més coses. No sé si tenen preguntes per fer-li a la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, però ja la tinc aquí. Si volen, ens poden fer arribar consultes a través del Twitter @copetarragona o el WhatsApp del programa 672-65-35-34. Jo el tinc aquí i el vaig mirant, eh? A Dara Giné, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bon dia. Molt bé.
Com estàs?
Anem fent.
Molta
avui
feina a la consulta?
Sí, sí, bueno, solen ser èpoques d'una mica de boom, és normal. Però, bueno, tinc la sort de que va bé i bueno, va ser també una miqueta d'emprenedoria i ara no em puc queixar.
El que passa ara tens que massa feina.
És com el multitask que parlàvem la setmana passada, de que el meu problema és que és la consulta, són les classes, que també estic a la universitat,
clar, clar. Per
qui no ho sàpiga, i bé.
A veure, de què dona classe ara la Ginea a la pues universitat?
Doncs evidentment de nutrició, de nutrició. Com faig aquí? I de fet els explico moltes de les coses que explico aquí, eh?
A veure, per tant, mirin, estem tenint classes aquí gratis total de nutrició.
Els dono la tabarra igual als meus alumnes. Són alumnes de 18 anys, són futurs infermers i tots tenen les hormones revolucionades, com sempre els dic, però bueno, intento fer les classes molt amenes també.
No, segur que ho són.
Cosa que s'agraeix.
Dono fe de que ho són. Bé, deies que ara hi ha una mica de boom, com sempre deies, això és perquè tenim la Setmana Santa a la vista i ens entra una mica a la pressa o què?
Sí, jo crec que és que a més ha caigut molt a prop. Massa a prop dels Nadals, Mònica.
Sí, sí.
Siguem
sí,
sincers.
Sí, sí, sí.
Perquè jo crec que algú encara s'està despedint dels turrons que diuen haver quedat, segur que en casa ma mare, inclús.
Encara n'hi ha.
Encara n'hi ha.
Sí. Jo intento desfer-me
de... I ara ja, pam, Setmana Santa.
Sí. Jo crec que ara ens entra com una mica la pressa,
sí.
No?
Ha quedat super a prop, tot plegat, però és el que dèiem, és que... aquí sempre estem enllaçant una amb l'altra.
Una festa de menjar amb l'altra, tens tota la raó.
Ja, me posaré a dieta després.
No,
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 facis,
no mai hi ha un després.
Mai ha, sí, mai és el moment òptim.
Correcte. Què tenim avui sobre la taula? A veure.
Anem a parlar de dietes. Ah. La setmana que ve tinc un tema que igual a algú li interessa.
A veure.
No ho diré.
No?
Sorpresa per la setmana que ve.
Al final donem una pista.
T'ho diré en privat.
Ai.
Els nostres oients...
Jo no em puc callar res, eh? Tu saps jo que tot és per l'audiència.
Sí.
Bé, intentarem donar alguna pista al final, va.
Vale, perfecte.
Al final de l'espai d'avui.
Ho podem fer venir a més amb el tema d'avui.
Sí.
Ho podem fer venir
doncs,
bé, ja
al final, abans d'acabar avui, donem una pista del que vindrà. Vinga, doncs avui què tenim?
Avui vull parlar d'un tema que no hem parlat fins ara, que... La veritat és que em pregunto per què no hem parlat fins ara, i és sobre el test d'intoleràncies alimentàries.
Ai,
ara ja no tant de boom. Però he tingut trucades de gent que es volia informar, tal, o de trucades de persones que deien, mira, és que et truco perquè vull una dieta perquè m'han trobat moltes intoleràncies. I jo els hi pregunto, amb qui t'has fet la intolerància? És un metge? O has fet una farmàcia? O has fet en tal? Quines intoleràncies t'han trobat? I em diuen, ui, m'han trobat, sí, me vaig fer un test en tal lloc, en tal... un lloc d'estètica o una farmàcia i tal, i m'han trobat que soc al pebrot, al no sé què, al no sé quantos, a l'albergínia, al gluten, a l'espelta, al no sé... I jo, no et puc fer una dieta per això, perquè no és un test que estigui reconegut en l'àmbit sanitari.
Vale, entenc que aquests tests...
És veritat que parlant,
sí que he llegit
sí.
alguna notícia de que es podien fer, com tu dius, en farmàcies o en centres d'estètica, no?
En tot arreu, jo també els podria fer.
Sí?
Claro,
en què consisteix aquest test?
Bueno, és que en podem trobar molts tipus. Hem de tenir clar que si una persona és al·lèrgica a un aliment, hi ha uns símptomes molt clars i molt evidents. I en aquest cas sempre hem d'acudir a un llicenciat en medicina en un especialista, doncs igual pot ser en un al·lergòleg, seria el més indicat, però podem començar amb un gastroenteròleg o, d'acord, que ens digui, ui, doncs això pot ser una al·lèrgia i derivar a l'especialista. Això és per un lloc. I aquesta comunitat mèdica ens farà uns tests i uns anàlisis pels quals se demostra que tu ets al·lèrgic o no a un aliment. ¿Vale? Sempre parlant d'aliments en el nostre cas, eh? El cas és que aquests tests sí hi ha darrere tota una evidència científica i mèdica de que funcionen i es pot relacionar un resultat positiu amb la comprovació de que sí tens al·lèrgia. I en aquest cas sí s'hauria d'evitar aquell aliment. Com per exemple, nens petits, hi ha molts que tenen, molts no, però hi ha un percentatge que tenen al·lèrgia a la proteïna de llet de vaca. Vale? Doncs en això sí que se fan uns tests sanguinis i es treu, i és molt clar i evident que estan demostrats per això. Hi ha uns altres tests que no estan validats per la comunitat científica ni mèdica i que, per tant, no es poden dir que els resultats es puguin aplicar com a restricció perquè et fa al·lèrgia a un aliment.
Clar.
D'acord? Compte. Aquests tests, aquests falsos tests d'intoleràncies alimentàries, hi ha tropocientos tipus. Jo n'he vist dels més surrealistes als que semblen com a més veraços. jo entenc que la gent, si li fan una analítica de sang i després li donen una fulla amb un munt d'al·lèrgies, llavors pensa que, clar, sóc al·lèrgica a tot això, clar, perquè m'ha sortit en la sang. No més enllà. Aquests tests, hi ha alguns que medeixen una proteïna que reacciona en les substàncies que tenen en els aliments. Això no vol dir que siguis al·lèrgic. Això vol dir pues, que aquesta proteïna, aquesta cèl·lula immunològica, reacciona. I és normal tenir-la en sang, però no et fa al·lèrgic en aquell aliment. Vale. Això és el que demostren aquests tests. Però, clar, això no vol dir que sigui que tinguis al·lèrgia. És que, bueno, te reacciona, però ja està.
Vale.
No s'ha relacionat una cosa amb l'altra.
Uh-huh.
Hi ha altres tests que inclús, jo ho he vist, molt heavy, una pinza al dit.
No li veuen la cara, però...
una pinza al dit, una pinza. I llavors, mitjançant la telemàquia o quinèsia o les energies que tu desprens a través d'aquest contacte, doncs et treuen les al·lèrgies alimentàries.
De veritat m'ho estàs dient, això?
Sí.
I et cobraran per fer-te
una
això,
passada,
clar?
Una passada, 150-300 euros.
M'estàs deixant amb la boca oberta.
Aquests són els
vaja.
Més heavies que he vist. O inclús fer una punxadeta, com quan et medeixes el sucre en sí. sang, i ja te treuen tots les intoleràncies alimentàries, o, uf, te podria dir,
No, no, és que, clar, s'ha d'anar molt de compte en això, perquè...
S'ha d'anar molt en compte.
Normalment es disfressa de, doncs, de que és una cosa fiable,
sí.
no?
I tot els que tinguin això, ja t'ho dic, bioresonàncies, kinesiologia, jo què sé, tots aquests mons pseudocientífics, molt de compte, molt de compte. Clar, imagineu-se que una persona que li han tret un llistat enorme d'intoleràncies mitjançant aquests tests que no estan demostrats científicament, se'n va a una dietista nutricionista i la dietista li fa una dieta hipermega restrictiva. Què pot passar? Quin és el verdader problema que pot passar? Doncs que aquesta persona es pensi que ho està fent bé i el que està patint són restriccions de minerals, de vitamines, de proteïnes, de carbohidrats, etc, etc. Per què? Perquè si tu ets al·lèrgic al pebrot, a l'albergínia, al que sigui, i tu restringeixes tot un ventall de vegetals i fruites, per exemple, li estàs privant de minerals
Exacte,
i de vitamines cos, essencials.
Coses que necessites.
Claro. Per tant, hi ha una repercussió i una repercussió directa en plan negatiu per la salut de la persona.
Clar.
S'ha de tenir molt en compte de no crear una carència nutricional a causa d'un test així que no tenia raó de ser.
Uh-huh.
No vull dir que en això, i ho he vist molt en persones que tenen certs sintomatologia gastrointestinal, com per exemple, aquí donarem la pista, flatulències.
Ah, això és de per la setmana que ve, eh?
Sí,
atenció,
ha d'anar la pista. Però, per exemple, pues, que tenen pues, tota aquesta sintomatologia gastrointestinal i estan que ja no saben de què és ni què prové. I per últim ja es fan un test així i quan troben que m'han trobat
això.
Tot això, pues, ara ho explico, no? Què passa? Que a més, molta gent, com fan dietes molt restrictives perquè treuen molta intolerància a moltes coses, normalment a vegades milloren. I dius, com pot ser? I és perquè, clar, en dietes molt restrictives i menjant igual bledes amb patates tot el dia, igual sí que t'has tret l'aliment que t'estava provocant aquesta sintomatologia i que tenia una causa clínica
clar,
verdadera.
Però te n'has tret molts d'altres que no calia.
Exactament.
Clar.
Llavors cal anar al metge i cal dir-los, jo tinc això, em passa això, anem a buscar el per què.
Uh-huh.
No et diré que a vegades no costa, pues, bueno, a vegades costa pues, que et faci més o menys cas... I a vegades no, cada vegada estem més conscienciats, estic convençuda que la comunitat mèdica està més conscienciada en això, no? Però, bueno, cal anar al professional de referència, a qui et digui sí o no.
Clar, jo crec que també una mica el missatge és que hem d'anar en compte amb aquests tests d'intoleràncies alimentàries, com diem, s'anuncien doncs, en algunes farmàcies,
no
en algunes
això,
clíniques privades.
No vull dir que no hem de confiar en les farmàcies.
No, no,
tot
no, no,
el contrari, que hi ha professionals darrere, que són els farmacèutics, hipermegacapaços molt habilidosos en temes de salut.
Però que abans de fer-ho o de pagar, a més, sobretot sospitem quan ens demanen una quantitat desorbitada de diners, en aquest cas, no?
És que moltes vegades són empreses que es relacionen directament amb la farmàcia, no és la farmàcia el que ofereix, sinó és a través d'aquesta farmàcia, i moltes farmàcies a vegades pues, no saben o no tenen entès realment el que hi ha al darrere perquè no tenen realment contacte amb aquesta empresa que hi ha al darrere d'aquest tipus de test. Perquè normalment hi ha laboratoris també,
No, no, hi ha laboratoris, clar, en molts casos. Per tant, això, però ja et dic, o en clíniques d'estètica o en clíniques privades, d'altres maneres, vull que abans de potser fer, no?, pagar un test d'aquest per un preu que ens pot semblar una mica excessiu, informem-nos molt bé, no?
I importantíssim. I també anem a buscar el professional, que en aquest cas per mi seria un al·lergòleg, que ens sàpiga dir quins són els resultats d'aquest test. Com interpretem els resultats? Perquè jo no sóc metge, jo sóc i en sé perquè sóc nutricionista, no? I puc dir-te més o menys. Però jo sempre que faig una dieta per una intolerància, ha d'haver un diagnòstic d'un metge. Previ. Vale? Si no, jo no ho puc fer, perquè jo no puc fer diagnòstics. Igual no pot fer diagnòstics un farmacèutic o la veïna del costat o la que ens fa les ungles. Amb tot el meu respecte, però és així.
No, 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 hem d'anar al metge especialista en això.
Clar, que ells sí que tenen l'habilitat de diagnosticar i d'interpretar els resultats clínics.
Molt bé, doncs atents a això en el cas, com tu deies, no? Que tens algú que et trobes que tens moltes molèsties gastrointestinals, que no saps d'on pot venir, al metge que ens hem
molt,
de dirigir, d'entrada, doncs, el de capçalera, que ens pugui derivar, no? I dir-li, doncs, potser plantejar-li, no? De potser un test, no?, d'intolerància alimentària fet per un,
metge,
ens podria donar pistes, no?, de per on anar.
Exactament, hi ha altres tests per saber si hi ha alguna intolerància o al·lèrgies, o sigui, hi ha mil coses que realment sí que estan demostrades. Així que no ens quedem això, anem molt en compte i no res, i espero que això pugui ajudar
Que
a prendre millors decisions als nostres oients, si teníem pensat.
Si han tingut alguna experiència, no?, amb algun tipus amb aquest test o això, o s'ho han fet, o com ha anat, que
estaria
ens ho expliquin.
Estaria encantada, sigui per bo o sigui per dolent, totalment.
Sí, tot ajuda, jo crec. Estar informats ens ajuda.
Exactament.
Per tant, ja saben, al WhatsApp ens poden enviar notes de veu explicant-ho, 672-65-35-34, el repeteixo perquè no és fàcil el número, jo ho sé, però que és el guardin. 672-65-35-34, i si no, ens poden trucar també, evidentment, al telèfon de la redacció, al 977-32-60-50. Ara, Gina, mil gràcies, com sempre.
A vosaltres.
T'espero la setmana vinent, que ara ja sabem que la cosa va de flatulències.
Sí!
Estic esperant amb candeletes.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Tenia plenes d'ocells les mans i cel amunt, els naves campant.
Menys d'un minut i mig i arribarem ja al punt de la una. Recordin que en aquest telèfon ens poden fer arribar consultes per la Dara, peticions, ens poden donar a conèixer entitats, activitats solidàries, per exemple, que facin a les comarques de Tarragona. Doncs aquí els donarem uns minuts. Estarem encantades de rebre propostes. Va, ho dic una vegada més, només una. 672-65-35-34. I abans d'arribar a la una, el recordo que estem encara patint algunes de les conseqüències d'aquest temporal. No hi ha afectacions greus a les carreteres tarragonines a aquesta hora, però el Servei Català de Trànsit sí que ens informa que continua un carril tallat a l'AP7, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en direcció nord, en direcció cap a Girona. Hi ha circulació amb retencions a causa de la retirada d'un vehicle. S'està retirant un camió que ha volcat avui a causa del vent. Per tant, si han d'agafar el cotxe, ja saben, a les Terres de l'Ebre, molta precaució, també al camp avui a causa del fort vent. Ara les notícies, tornem en 5 minuts, que hi ha moltes coses sobre la taula, encara fins a les 2.
Ens va dur la primavera el 20 de març. M'hauria agradat estar despert,
jeure damunt d'un roc com un lluert de panxa al sol. I amb un flavi...
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Banco de España mejora las previsiones de crecimiento de nuestra economía, pero lanza advertencias a los políticos. Joaquín Mizmanos.
Eleva previsiones de aquí a 2020, sí, la de este año 3 décimas hasta el 2,7%, porque el entorno internacional dice es más favorable por la menor incertidumbre en Cataluña, ha bajado bastante la tensión, o gracias a la política fiscal más expansiva. Sin embargo, el Banco de España advierte contra el riesgo de aprovechar la bonanza económica para abrir excesivamente la mano. Pide prudencia para no poner en riesgo los objetivos de déficit. Por ejemplo, avisa que para subir las pensiones más del 0,25% hay que tener bajo control las cuentas públicas, subir los impuestos o bajar los gastos. Asegura también que las reformas actuales, las de 2011 y 2013, garantizan la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Por tanto, el organismo que dirige Luis María Linde se pone del lado del gobierno.
Y la Dirección General de Tráfico prevé un aumento de los desplazamientos esta Semana Santa. Se esperan 15 millones y medio, un 2% más que el año pasado. Para ello, se pondrá en marcha un nuevo sistema de vigilancia en carretera. Laura Otón.
Sí, Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, ha presentado las nuevas patrullas integrales, un modelo pionero en Europa que dotará a la Guardia Civil de carretera de una moto equipada con etilómetro portátil, lector de drogas portátil y un radar de velocidad ligero que podrá multarnos en el momento.
Inmediatez. Porque pueden hacer controles de alcohol, droga y velocidad en cualquier momento y en cualquier vía. Evitar que los conductores puedan comunicar la ubicación de estos mecanismos de control al tratarse de controles muy dinámicos.
Estos controles, como dice el ministro, muy dinámicos y móviles, se van a situar en las carreteras convencionales, donde se producen 8 de cada 10 accidentes.
Y hay más noticias en este martes 20 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Pendientes, Pilar, del Supremo, el Alto Tribunal revisa el recurso presentado por Jordi Sánchez para salir de la cárcel. A la espera de lo que diga el juez, el fiscal se opone a que el candidato a la presidencia de la Generalitat salga de prisión. Paralelamente, en una maniobra jurídico-político de Jordi Sánchez, su abogado anuncia al Supremo que renuncia a ser diputado. De este modo, ya no podría ser candidato. Un capítulo más en este embrollo, justo cuando se cumplen 3 meses desde las elecciones autonómicas en Cataluña. Martes en el que la Conferencia Episcopal ha presentado los datos de las asignaciones a favor de la Iglesia en la declaración de la renta del año pasado. Aumenta la cantidad que se recauda, pero desciende, aunque sea de forma mínima, el número de personas que marcan la X en la casilla de la Iglesia. Esto es general también en las ONGs. Fernando Jiménez Barrio Canales, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Ha aumentado en 600.000 el número de declaraciones en las que no se ha marcado ni la casilla de la Iglesia ni la casilla de fines sociales. Esto implica la necesidad de renovar el esfuerzo por dar a conocer este mecanismo.
Y los embalses españoles siguen registrando subidas importantes. Tras la última medición, la reserva hídrica se sitúa al 60%. En los últimos 7 días han aumentado 3.600 hectómetros cúbicos, lo que supone un incremento del 6,4% respecto a la semana anterior. Todas las cuencas experimentan subidas, salvo la del Júcar y la del Segura, que apenas registran variación. El Segura está al 22% y la del Júcar al 30% de su capacidad total. En el extremo opuesto se sitúan los embalses del País Vasco, los del Cantábrico Oriental y Occidental, todos por encima del 80%.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos lleváis otra vez a Mosul.
Vamos a Mosul, sí, porque durante la ocupación de esta ciudad del norte de Irak por parte de los yihadistas del Estado Islámico, el arzobispo de Kirkuk, que está un poco más al sur, quiso alojar en su diócesis a 700 estudiantes de la universidad de esa ciudad, cristianos y musulmanes. Ahora el Ateneo de Mosul ha retomado sus actividades y el arzobispo Yusif ha querido visitar a los que fueron sus huéspedes durante varios años, con la alegría de comprobar además que los musulmanes han sido los primeros en querer saludarle, llenos de gratitud por el tiempo en que fueron protegidos en Kirkuk y por los encuentros hechos que allí sucedieron. Algunos alumnos, cristianos y musulmanes, han querido contar esa historia en un cortometraje titulado Regreso a Mosul, que por cierto tenemos subido en nuestro Facebook Religión COPE, donde se demuestra que es posible volver a vivir juntos superando las divisiones. Lo ampliamos todo en un ratito, en El Espejo.
En una media hora, gracias José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en deportes, España prepara el camino al Mundial. José Luis Corrochano.
El protagonismo de esta semana es para el equipo de Julen Lopetegui, que prepara sus partidos amistosos contra Alemania y Argentina. Es la lista previa a la definitiva antes del Mundial de Rusia. Se ha entrenado esta mañana. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Con mucho frío se ha entrenado esta mañana la selección española. El único ausente, Gerard Piqué, aquejado de un proceso febril. El central del Barça no ha saltado al césped. Primer entrenamiento de Dani Parejo, Marcos Alonso. Ambos van a ofrecer conferencia de prensa en unos minutos. Y también de Rodrigo, el medio centro del Villarreal. Esta tarde los internacionales se van a tomar las medidas para la confección del traje oficial.
Una de las ausencias destacadas es la del delantero Álvaro Morata. Julen Lopetegui anoche en el partidazo sobre las posibilidades del jugador del Chelsea de estar en Rusia.
Yo creo que Álvaro tiene muchísimas posibilidades de ir al Mundial y así, y él lo sabe además, él lo sabe y bueno, no ha venido en esta convocatoria porque creo que no debería de venir y porque creo que además de rehacer su situación en el Chelsea y debe de tener una reflexión para saber que estos dos meses pues tiene que demostrar el jugador que tiene dentro.
Y deporte del día, Euroliga Baloncesto, es semana con doble jornada, hoy a las 8:30, Valencia-Real Madrid.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240. Avui, mira, ja que està de moda això dels llacets i no per fer-ho una frivolitat, ho hauríem de fer amb un llaç negre, perquè ha tornat a haver una víctima mortal a la Nacional 240 ahir, una dona, com ja havíem informat, de 37 anys, a l'alçada de les Borges Blanques. Mònica Carrasco, ves en compte per la carretera.
Què tal, Ricard Álvarez? Molt bon dia. Mira que cada vegada que obrim la Nacional 240 aquí, la nostra virtual, ho diem, eh? Sí. Això, aquesta carretera, precaució, sobretot, a veure què hi fem, i és una pena que hem de continuar
una
lamentant
de Reus,
víctimes.
De Cambrils, perdó, una
dona
de Cambrils.
És terrible aquest punt de la carretera, que no s'hi pugui fer res.
I tant. En fi, de totes maneres, nosaltres avui estem a dimarts.
Sí, és el Dia Internacional de la Felicitat.
Sí, és veritat, cert. Que en vam parlar i que a més ja vam donar alguna recepta per ser més feliç.
Sí, vam donar pautes, que l'hem d'entrenar i que ens hem d'esforçar. Doncs
molt
vinga.
Bé. Escolta, per cert, mira, avui et deixaré, al moment de la Leida et deixaré.
Sí, has de marxar un moment, no?
Sí, marxaré un moment i així també em lliuro de la foto
i que em pregunteu
de quin color porto els mitjons.
Et tindrem present.
Bueno.
Escolta una cosa.
Però ara parlem de cuina.
Parlem de cuina, però parlem de felicitat també, perquè jo ahir ja ho apuntava, quan parlava amb els experts, i a mi una de les coses que em fan més feliç és, no cuinar pròpiament, sinó menjar, però és una font de felicitat la cuina.
Sí.
No?
De fer-la o de tastar-la?
Tot. Hi ha gent que la fa molt feliç cuinar, gent que la fa més feliç menjar, però que és un d'aquests plaers de la vida que ens fa una miqueta més feliços.
Jo conec més d'un cuiner i la veritat és que, afortunadament, i llavors jo a casa seva veia menjar molt a gust, gaudeixen cuinant.
Clar, sí, sí. No sé si el nostre cuiner d'avui el fa molt feliç.
Que va dient que sí amb el cap. Albert Ferrer, ets el propietari i xef del restaurant La República del Fum, que esteu al carrer Corregidor Escofet número 67 a Lleida.
Sí, senyor.
Anaves dient que sí.
Jo seguia la conversa.
Clar.
Estem davant del camp de futbol del Valencia. Uh-huh. I és un restaurant que vol ser desenfadat i encara que sigui la República, no té ningun caire polític.
Ah, i s'ha d'anar amb cuidado ara, Albert,
sí,
amb aquestes coses.
Sí, no volem que ens identifiquin amb ningú color polític perquè no som polítics. Escolta, no treballem la política, treballem la gastronomia.
Ara t'anava a dir, el menjar no té ni fronteres ni problemes,
Això mateix.
Això mateix.
Molt bé, doncs, escolta, des de quan fa que esteu oberts?
Pues mira, ara l'1 d'abril fa 2 anyets que estem oberts, fem aniversari.
Molt dos bé. Anys farà.
2 anys farem.
Però tu, Albert, tenies tradició del món de la restauració o vas caure i fa 2 anys?
No. Jo ja fa 25 o 26 anys que estic a l'hostaleria. Realment sóc de la primera promoció de l'Escola d'Hostaleria a Lleida i he treballat tota la vida a Lleida i per Lleida. el que passa és que hi ha llibres que es van tancant i llibres que es van obrint, i el llibre de la República del Fum pues, es va obrir fa 2 anys i estem molt contents, anem funcionant molt bé. Però jo he treballat tota la vida a l'hostaleria a Lleida, tant de cuiner com d'encarregat, i he estat en diverses empreses que actualment són d'èxit a Lleida.
Molt bé. Escolta, quin tipus de cuina trobarem a la República del Fum?
Bé, realment es diu la República del Fum perquè volíem treballar una tècnica que coneixem, que és la tècnica dels fumats. Tant les carns com els peixos es poden fumar en calent o en fred. El que passa és que inicialment aquí a Lleida no estem molt acostumats a aquest tipus de cuina. Llavors hem anat adaptant la nostra carta a les necessitats i als gustos dels lleidatans, que són molt exigents. Llavors ens hem especialitzat en la cuina dels caragols, per exemple. Agraden molt els caragols, la bona carn, els bons peixos, i els fumats els anem tocant molt puntualment. No fem sol fumats, fem de tot. Tot tipus de menús, tapes, entrepans. És una cuina per tothom, per nens i grans.
Molt bé, soy uns caragols ara que fa molt que no em menjo. Oi?
Pues, si vols, ara et comentaré una recepta molt ràpida i molt fàcil que t'agradarà molt.
Ui, vinga.
I si vols et dono la web també, perquè...
Dóna-me-la, que... Podré... que t'afanejaré.
Clar, miraràs plats, el restaurant, i també veuràs a l'Albert, que surt a primera plana. 3w.larepublicadelfum.com i ara ja veig d'on surt això del fum.
Sí.
Clar,
sí, sí, sí.
Ah, jo també aquí tinc,
que no sabia
aquí
jo.
Tinc, sí senyor.
Sí, mira que fa dies que els tenim a Lleida, doncs, però no sabia ben bé, dic, la República del Fum, dic, pensava que venia per la boira, pel fum, però no.
també
no,
podria
ser. No, ben bé, venia per la tècnica de cuina.
Molt bé.
El que passa és que, ja et dic, anem fent pinzellades amb el tema dels fumats, és molt interessant. El que passa és que a Lleida no estem molt acostumats a uns fumats que són naturals, que es fan. Es van tastant, però, bueno, realment, el que donem un restaurant és el que consumeix la gent, i hem de fer de tot perquè agradi a tothom, no?
Et anava a preguntar també si a la gent també se l'eduque
poquet a poquet. El lleidatà és molt exigent i molt selectiu. Llavors, aquí a Lleida sempre ha encaixat molt els caragols a llauna i a l'entrecot.
Uh-huh.
Llavors sí que se'l pot anar educant poquet a poquet amb els anys, i que vagin trobant llocs on poden degustar plats concrets.
Uh-huh. Molt bé.
Molt bé, sobre la recepta, va, vinga, que apunto, vinga, Albert, què necessitem?
La Mònica està llançada.
Home, ja, si t'agraden els caragols, tinc una recepta.
Li has avançat això dels caragols, doncs ja...
Tinc una recepta que m'ha funcionat molt bé a la República del Fum, que són els caragolets fregits al pebre.
Hombre...
Realment practiquem una cuina molt natural a la República del Fum. No fem moltes floritures, no és una cuina d'autor, és una cuina directa, natural, i bastant en la cuina de l'àvia en molts casos. Amb el xup-xup, amb els bons sofregits, amb bon producte de carns i peixos. Bueno, vaig a la recepta.
A veure, com es deia el plat?
El plat es diu caragolets fregits al pebre.
Vinga.
Hem de triar uns caragolets bovers d'una mida petiteta. No han de ser els caragols bovers que ficaríem a una llauna, han de ser petitets. Evidentment, són un pelet més econòmics i encaixen a la butxaca de tothom. Llavors agafem aquests caragolets i un parell de dies abans els rentem ben nets. Renten bé, se trien, els que estan morts es tiren, i posteriorment els escorrem bé i els deixem a la nevera que s'assequin un parell de dies, perquè el truco és que estiguin ben secs una vegada els fiquem a la paella. Llavors, quan estan ben secs, els fiquem a la paella i amb el foc a tope, al 100%, tirem una miqueta d'oli, però la sal i el pebre encara no el tirarem. Deixem que aquest caragol pues, mori i es sofregeixi bé. Una vegada ja veiem que el caragol ja no es mou, llavors és quan li tirem la sal i el pebre negre i el saltegem ben saltejat, fins que el tinguem al gust que ens agrada, perquè hi ha gent que li agradarà el caragol més fet o menys fet. Llavors es fa, pues, normalment nosaltres el fem ben fetet perquè no quedi cru, i ja està, i és així de simple.
Ja,
un bon allioli i a disfrutar amb una barra de pa.
Bueno, aquí ja m'has guanyat, que sóc de família pastissera, és que el bon pa no pot faltar.
No pot faltar.
Jo sóc un panarra, també.
No,
i què bo que és el pa?
Que fàcil la recepta, no?
És molt simple.
I podem fer a casa sense problema.
Es pot fer a casa sense problema, però sobretot aquest truc El caragol no ha d'estar humit, no ha d'estar moll, ha d'estar ben sec. I ja està, ja
bueno, he vist dos trucs aquí, un aquest, que el caragol ha d'estar sec, i l'altre, que quan se posa l'oli no es posa el pebre, ni la sal.
Perquè el caragol, pel caragol, la sal és verí. Llavors, quan detecten la sal, comencen a treure la bava. Uh-huh. Llavors, si el matem abans de que estigui en contacte amb la sal, aquell caragol té una textura diferent.
Escolta, quin pebre...
Pebre negre, un pebre de bona qualitat, molt, i es pot, inclús amb un molinet d'aquests manuals, se li pot tirar al moment. El que passa és que sí que vol bastanta quantitat de sal i de pebre, si no està soso.
Claro. Ah, doncs molt bé, llavors una llolia d'aquests de pujar paret, diguéssim, aquests que poguessis pujar una paret, sí, sí. I ja no necessites res més.
És una recepta molt simple, que ens ha funcionat molt bé, agrada molt, sobretot a Lleida, i també en tenim mil i una més de receptes de caragols que practiquem habitualment.
Ah, perfecte.
Aquesta recepta també és l'agafes el caragol i ja xupes la closca.
A veure, com que li hem tirat bastant sal i bastant pebre, s'ha de vigilar una mica al xupar-lo, que hi ha molta gent que té la pràctica
del caragol a la llauna.
Llavors, acabaria una miqueta amb molt pebre i molta sal. En pot xupar algun, però no tots. No és com el caragol a la llauna. Ben bé.
Els dits sí,
Els dits sí.
Els dits sí.
Continuament.
Doncs ho provarem, això ho provarem.
Bueno, què t'ha semblat aquest
m'ha agradat
no?
Molt, m'ha agradat
aquesta
molt.
Aquesta recepta, fins i tot, jo crec que també la sabia fer.
T'animaràs, no, Ricard?
Sí, és molt simple, sí.
Doncs escolta, hauràs de tornar un altre dia, Albert,
quan vosaltres vulgueu. Jo estic a la vostra disposició. El dia que em vulgueu trucar, jo vindré.
Molt bé.
Perfecte. Doncs escolta, parem un minut per la publicitat. Sí. Ara m'ha entrat una gana i això no m'ho podeu fer a la una.
Bueno, jo, mira, despedeixo l'Albert Ferrer, que és, com dèiem, el xef i el propietari del restaurant La República del Fum. Fem publicitat. Us deixo amb la Mònica.
Sí,
i la Leida.
Però torna i mitja.
A veure de què explicaran, a veure de què parlareu i després torno.
Però recorda'm l'adreça de la República del Fum. Corregidor Escofet.
Número 67.
De Lleida, vinga.
De Lleida, i si no, a la web www.larepublicadelfum.com.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutor. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Sabemos cuánto te gusta ahorrar. Por eso en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios cada día.
Y ahora 70% de descuento en la segunda unidad en el higiénico Scotex. Distintas variedades y formatos.
Combínalos como quieras. Llevando dos, la segunda unidad sale por solo 3 euros.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Marcos tiene 90 años y gracias a su nieta ha cumplido el sueño de su vida, ver un partido del Athletic de Bilbao.
Fíjate qué historia más bonita. Su protagonista es Gemma, bueno, el protagonista de verdad es Marcos.
Y se me ocurrió de un momento para otro y le dije a una amiga, oye, ¿y si lanzo esto en las redes sociales?
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Ja la tinc aquí perquè és dimarts, perquè està sonant la seva música i ja saben que jo no puc passar un dimarts sense que vingui, sigui en persona, sigui per telèfon. Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs? Doncs
pues mira, bé, molt bé.
Molt bé, molt bé. Sí, quina alegria. Ai, de veritat, jo ara... És que jo és aquesta hora ja, que ja estic a punt d'acabar el programa i estic una mica com de baixón ja.
Bueno...
M'agafa el baixón aquest energètic.
Ja, bueno, perquè penses, s'acaba...
S'acaba, porto ja moltes hores, clar, ja. I al final llavors arriba ella i diu, vinga, patapam, aquí s'ha acabat, aquí hi ha alegria.
Home, jo només penso ja que la setmana que ve vacancetes, sense deixar-me el meu espai de la ràdio.
Ah, això sí, però tens vacances tota la setmana, punyetera.
Hombre... Oh. A mi és que em cuiden molt.
Oh, molt bé. Quina sort, quina sort. Nosaltres hi serem, Vull dir, excepció dels dies assenyalats, diguéssim, de divendres, Sant i el dia a la Mona, nosaltres farem programa, el Ricard i jo, de moment. Que pensava, el Ricard ha hagut de marxar una estoneta
No ho provo.
Però nosaltres estem aquí per no deixar l'audiència en blanc. Llavors, Aleida, no sé, clar, estàs ja amb el cap a les vacances,
sí.
L'espai va de coses ja de Setmana Santa, potser bueno, te'n vas a un lloc que farà calor... No
realment,
sé.
Jo volia parlar d'una alfombra vermella que va haver la setmana passada, que se'n va colar, la veritat, però l'altre dia allò que estava... Ahir estava allò a casa a la nit pensant cavilant, dic, va, demà tinc programa, i en sec vaig veure que se me va colar una alfombra vermella de brillis brillis.
Amiga, a veure, d'on?
I dic, no pot ser que no ho haguessin comentat a la setmana passada. I vaig agafar i vaig dir, venga, dic, encara que hagi passat una setmana, com que tenim que comencem primavera, d'aquí res, i comencem tendències, comencem allò, bueno, les bodes, bautizos i comuniones,
sí, senyora.
Per si tenim allò, alguna cosa de poder enganxar i tal, i realment vaig veure uns quants looks que són dignes de comentar i molt fàcils de portar als nostres events.
A mi, doncs això no és fàcil treure d'una catifa vermella, treure jo lliçons molt concretes, però molt bé, i quina és? A veure
és
si
el
iHeart
Radio dels Music Awards.
Ah.
Eren de les cançons més sonades de l'any passat. Van fer, bueno, cada any fan aquest petit event, vale? I bueno, era de les cançons més sonades de premis a les més repetitives, vaja.
És que més sonen a les radiofórmules, no?
A los despacitos, que digo yo. Claro.
Però, escolta, els premis de música jo tinc sempre la sensació que són com a més extravagants, no? A nivell de moda, més
sí.
Que no pas els de cinema.
Sí, sempre. Vull dir, per això mateix volia comentar-lo, perquè realment és el que dèiem, que aquest any, te'n recordes que van comentar lo dels Oscars, que
sí.
Eren molt més sobris, que molt més elegants, però que s'havia perdut una miqueta la màgia aquella dels vestits i de dir, uau, no?
Sí, allò que et deixin sense paraules directament,
sí.
No?
Doncs aquest d'aquí me va agradar molt perquè, bueno, pues perquè això, perquè portàvem pues, ja vestits una miqueta més diferents, més, bueno, més sexis també, amb més color, brillants, lentejuelas,
i la Leida veu un brillo, bueno, purpurina, i diu, això no me'n puc estar.
Jo vaig veure la foto i dic, no pot ser, dic, aquest el faig, més igual que hem passat una setmana, més igual, però la tendència està aquí.
Molt bé, doncs a veure, digue'm, perquè jo no l'he vist i ara buscaré, mentre tu em vagis dient, a veure.
Sí, mira, comencem, per exemple, a Paris La Fischer, que va anar vestida de Balmain, vale? Una passada, un vestit curtet, tot de lentejuela, i a més, el vaig trobar superbonic i ens el podem portar nosaltres a la nostra vida real, per què? Perquè te'n recordes que sempre parlem dels contrastos a l'hora d'ensenyar.
Sí, senyora. Vale?
Doncs en aquest sentit, o sigui, un vestit mega curtet, amb un escot espectacular, però màniga llarga.
Ah, compensem aquí.
Compensem, correcte. A més, amb un negre i unes bases de negre dorats, que li dona pues, molt de reglar, molt d'estil, i que realment aquest vestit ens el podríem ficar per un dissabte a la nit per sortir de discoteca.
Sí. Sí
no?
Sí,
jo
sí,
trobo que sí.
Home, a veure, t'hauria de quedar com li queda a ella, també.
Bueno, ja.
Però...
ja. Sí.
Però sí, però no, lliçó, a mi m'agrada això de que traiem sempre lliçons de les catifes vermelles i dels premis de moda i de més, no? Per tant, compensem, si anem curts, molt curts, doncs la màniga llarga, no?, ens ajuda
sí.
A que no, la cosa no sigui excessiva.
Sí, a més, un punt molt fort que té aquest look és que com a sabates porta uns estiletos.
Uh-huh.
Això què vol dir? O sigui, és una sabata bàsica, clàssica, que contrasta molt amb el que és el brillant i l'exuberància del vestit. I a més, és molt acertat aquest look pel cabell. Porta el cabell completament onduladet, però un ondulat molt suau, vale? I que a més amb la maleta llarga, de maquillatge molt suau també, l'únic que portava era una miqueta els llavis granatosos, no vermells, sinó granatosos, que també donava un look molt més suau a lo que és el vestit.
Mm-hmm. Molt bé, doncs vinga, primera norma d'aquesta catifa, això de la llei de la compensació. Vinga, més coses.
Antagònicament amb aquest primer look tenim a la Rita Ora, que anava de Nina Ricci. Sabem que a Rita Ora, a més, li agrada bastant vestir-se de Nina Ricci. És una marca que, a més, no acostuma a ser molt impactant, com si diguéssim, o sigui, els seus looks són més aviat clàssics. I, bueno, la Rita Ora és una dona que a vegades també li agrada molt...
És excessiva.
Sí.
És excessiva.
Sí. Però aquesta vegada s'ha comportat molt. Vull dir, porta un texan de tiro alt.
L'estic veient. Sí.
Més aviat de l'estil més aviat boyfriend. Que sabem, no?, que són tirual, no massa rapats, i fins al turmell, el que és una miqueta més senyidet. però sense ensenyar turmells, que això és una novetat, perquè últimament, si us hi fixeu, el que sempre s'està veient molt és que el nou camal dels pantalons és per damunt dels turmells, doncs ella no, el tira fins a baix i a més ho porta amb unes sandalietes amb una miqueta d'estràs, que li dona el toc.
M'agrada. Alguns dirien que potser una catifa vermella de premis no es per anar amb texans. No sé si tu ets partidària.
A veure, jo no sóc partidària, però si ens hi fixem bé, quan veiem la blusa és extremadament sexy, perquè a primera vista veiem que porta coll alt, ombreres, vale? I va en forma així més aviat a bombadeta fins als canells, que són arrapadets, però és transparent.
Transparència.
Completament transparent. Aquí hem de tindre en compte que Rita Ora té pit.
Sí.
Vull dir, té pit. I és transparent, la blusa. També és el que diem, ho compensa molt aquest any amb el maquillatge, que també va molt suau de maquillatge.
Això ja ho vas dir la setmana passada, sí? Que venia el maquillatge molt suau.
Molt suau, sense, sobretot molt de gloss, també, els colors molt rosadets, molt naturals. I si t'hi fixes també amb els pentinats. Els pentinats també venen amb molta elegància, molt estudiats amb la teva forma de la cara. Res allò de dir rapats per un lateral i per l'altre llarg, sí. No, vull dir, molt un pentinat que realment, si ens volem canviar de cada mes i mig de tall de cabell, fins i tot ho podríem arribar a fer. Perquè...
No, molt estudiats, però molt estudiats per ser naturals, eh? Vull dir, no,
sí,
no jo, grans artificis.
Jo crec que aquest any tornem molt amb el que és l'elegància natural de la dona. Vull dir, el fet de que cadascuna de nosaltres doncs tenim la nostra essència, el nostre toc, que dic jo, no? I que a través d'aquests looks, que no són gens allò de dir llamatius o no són gens allò de dir uau, mira quin vestit que porta més d'allò, no? No, o sigui, utilitzem la nostra bellesa natural. No, sense excessius maquillatges, tot allò del contouring, d'allò que es feia a les Kardashian,
no
tot això,
tampoc.
Cada vegada va menys i es premia més el que és lo natural. Si també us hi fixeu, que aquí sí que és un apunt meu personal, el fet d'estar moreno ja no crida tant.
És veritat, eh? Això, i això et fa molt feliç.
A mi sí. A mi m'encanta. Jo cada vegada que veig gent blanqueta dic, oh, que bé, mira, dic, no m'hauré d'estar tot l'estiu preocupant per estar-me al sol.
Per agafar color, no?
Per agafar el color, no? El color tan desitjat que totes busquem. Però si us hi fixeu, sí, cada vegada més ens n'anem cap a lo natural.
Molt bé. Apunto d'aquest look que ens has destacat, el tema dels texans també, com per anar més arreglat amb una sandàlia i tal, i atenció, transparències i ombreres.
I ombreres, o sigui, porta unes ombreres, bueno, d'aquí
fins a
Almeria.
Fins a Lima, sí.
Sigui espectaculars.
Molt bé, vinga, ens queda temps per una més, potser, eh, Aleida?
Mira, doncs volia comentar dos, porfa. Aniré superràpida. Primer que tot, Hale Baldwin, de Zurich Murat. Una passada de vestit. O sigui, bueno, realment era un pantaló. Tipo lo de la Pedroche, de Cap d'Any.
Sí.
Però amb faldilla incorporada a base de flecos.
Ah,
i tot
també,
de brillants.
També tot, eh? Flecos, uah, brillants.
Tot. Ella s'ho va ficar tot, tu. I les sandàlies transparents.
Vull tot, dir, tot, ho porta
una,
tot a sobre.
Una barbaritat, però és que clar, aquesta noia està maquíssima amb aquest conjunt. O sigui, això és una peça de col·leccionista, aquest mono que porta, preciós. I després tenim a la nostra Paris Hilton.
Hombre, aquesta sí que l'he vist de vermell.
Vale, clar, Ciro. És que ella de vermell o de rosa, tu. No, que no, jo crec que no té més colors a l'armari, saps? Que anava de Charvel's Oak, un vestit moníssim, perquè realment és superbonic, màniga llarga, sense ensenyar absolutament res, o sigui, completament tapat de dalt, coll semial, o sigui, de dos dits, i l'únic que sí que era curtet. Era curtet per al mig de lo que és la... Ara no em sortirà la paraula. Al mig de la cama.
De la cuixa,
això. Pel mig de la cuixa i, a més, tot arrapadet de dalt i sortia la faldilla en plan com una miqueta tutú, però sense ser de tul. O sigui,
amb una mica de la forma de volum, però sí. Estic veient aquí, apunto, no sé si vaig bé, la tendència aquesta de la transparència que no ensenya res. No?
Correcte.
Diguéssim aquesta, és el Pedroche també, no? Que va com a color nude a sota i a sobre el treballat en qualsevol color, vermell en aquest cas.
Sí, a més, el trobo molt encertat aquest look, és molt elegant i per primera vegada puc dir que un look de la Paris Hilton és un 10.
Això, carai,
sí.
Això queda gravat, sí, Leida?
Sí. Ja. Sí, no sé si me'n penediré d'aquí dos dies de dir-ho, però bueno, sí. Realment volia destacar-ho perquè aquest vestit també ens el podríem posar perfectament per anar a posar amb alguna comunió o alguna boda d'invitada, perquè és superbonic.
És veritat. Doncs mira, posarem les fotos al Twitter quan compartim ara el podcast perquè la gent també vagi agafant idees, que és veritat que molts tenim a la vista, casaments, comunions, batejos, etcètera.
Sí,
etcètera.
Ara a partir ja de la setmana que ve ja comencem ja la temporada, que és abril.
La primavera,
ja.
Noia, ja, vinga. Todo pa'lante. Molt bé, doncs, Aleida, mil gràcies, com
a vosaltres.
Sempre. Escolta, ja ha arribat aquí, ara oficialment ja ha arribat la primavera. Ara sí que sí. Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Un petó, adéu.
Hotel Restaurant Canadá, el sitio ideal para sus celebraciones. Disponemos de salones especiales para comuniones, bodas, aniversarios, reuniones familiares, con menús adaptados a su presupuesto. Contacte con nosotros al 977-54-1633. Le informaremos sin compromiso. Sus celebraciones en Hotel Restaurant Canadá, carretera de Valencia 211, Torreforta. Teléfono 977-54-1633.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Vinga, seguim amb més coses aquí al programa al migdia COPE Tarragona. Estem a pocs dies de començar la Setmana Santa i el passat diumenge a Tarragona s'encetaven oficialment els actes al seu voltant amb el ja tradicional pregó. Un pregó que enguany ha anat a càrrec de l'Adolf Ketkuti, és president de la confraria de Sant Magí Màrtir i president també del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona, i un pregó en el que creiem que és molt important fixar-se perquè el pregoner ha apuntat temes importants que cal tenir en compte. Adolf Ketkuti, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. D'entrada, enhorabona per aquest pregó que sé que va tenir molt èxit. No sé com ho va viure vostè.
La veritat és que a vegades aquestes coses no saps ben bé què significa l'èxit. No? Jo penso que vaig fer un pregó des de la vivència personal. Penso que a nivell de història de la meva vida en quant a relació amb la Setmana Santa. I bueno, al final de tot, com que faig una petita referència el que crec jo que s'ha de fer amb la Setmana Santa, el que crec és una opinió molt personal, evidentment, no? del que penso que voldria, m'agradaria que passés amb la Setmana Santa de Tarragona, doncs, bueno, potser això és el que ha arribat més a tothom.
A tothom, exacte, sí. Però jo deia que crec que són reflexions molt, molt interessants i crec que així s'han rebut en general, no? Perquè, Adolf, vostè obria una mica el meló, no?, de dir, escolta, això ho hem de repensar una mica perquè estem perdent molta gent pel camí i s'ha de mirar com, no? Aquesta era una mica la idea.
Sí, exactament. Jo potser perquè sempre he cregut molt en que la gent jove són el futur, i està clar que el nostre futur de la gent que tenim ja una certa edat el tenim aquí davant del nas, i per tant plantejar coses de futur a 10, 12, 15 anys potser és massa curt. Llavors jo penso que aquestes coses són les que hem de preveure, que el que hem d'intentar és aconseguir que la gent jove s'impliqui més amb la Setmana Santa i que vagi aportant les seves idees, que algunes seran molt atrevides, d'altres seran menys atrevides, això ho tenim claríssim, però nosaltres hem d'estar al costat per donar-los sortida i que ells vagin tirant endavant. Jo penso que és la clau. Si no tenim gent jove i no fem un canvi de generació, pues malament rai.
Clar. A mi em semblava molt interessant la reflexió, perquè és veritat que jo crec que és un tema que totes les confraries una mica ho viuen, no? En el seu cas ho sap de primera mà, com a president de la confraria de Sant Magí i Màrtir, no? Però jo crec que aquí al programa n'hem parlat amb diverses confraries i totes es troben una mica amb aquest problema, no? Que abans doncs, era una cosa molt de pares a fills, no? De família, i ara això doncs, ja no passa perquè potser el jovent té altres interessos o perquè no se'l sap pujar a bord.
Sí, bueno, jo penso que hi ha hagut fórmules. A veure, el fet de que gairebé totes les entitats tinguin bandes de música,
infantil.
Bandes de, de timbals i cornetes o timbals i gralles o el que sigui, doncs, que tinguin bandes pròpies que els permeti a la joventut incorporar-se. El que hem de procurar és que aquesta gent que s'incorporen en aquests llocs després no els perdem, vull dir que després no deixin de sentir-se vinculats a l'entitat. Per tant, això sí que és feina de tots plegats, i especialment de la gent més gran, d'intentar vendre aquesta entitat, aquest carinyo, aquesta estima per l'entitat, perquè els joves puguin quedar-se treballant dins de l'entitat quan hagin passat aquesta etapa o aquesta falera de portar misteris, d'estar a les bandes, vull dir, aquestes coses així.
Uh-huh. Això entraria dintre de aquestes bandes, no?, i els timbals, tal, de les fórmules que ja s'estan fent, però no sé si també vostè, Adolf, té alguna proposta, alguna cosa allò clara i concreta que es pugui posar en marxa ja, no només a banda del debat, eh?
Jo penso que el primordial és el debat, perquè penso que aquí és la manera de que tothom hi pugui participar. Això penso que és un tema de l'agrupació d'associacions de Setmana Santa, que és on s'aglutinen totes les entitats, i per tant cadascuna pot aportar les seves idees. Jo veig que hi ha coses que s'han anat fent, per exemple, fa un parell o tres anys que el Gremi de Pagesos ha anat fent unes presentacions de programes una mica diferents, han anat canviant el sistema, i això ha provocat que doncs la gent doncs tingui una certa predilecció per anar amb coses que són com a més novetat, no?, que aporten una altra visió del programa. El programa a última hora tothom els pot tenir, tothom els pot llegir després tranquil·lament a casa, i per tant els continguts de vegades doncs no cal que te'ls expliquin a la pròpia presentació. En canvi, és més bonic doncs participar en una altra activitat que la gent s'hi sent més atreta.
Mm-hmm. El dia del pregó apuntava vostè, per exemple, que una de les coses era escurçar una mica la durada de la processó. Deia, fins i tot pels que en formem part, és una mica massa.
A veure, això a vegades pot ser que es pensin que el que intentem és de fer una processó més petita. Jo penso que el que hem d'intentar és que la processó... Que la, no, no, perdó, perdó, eh? No, no. Penso que la processó l'únic que ha de fer és tenir la durada suficient, com perquè la gent que venen amb la voluntat de participar en una processó que és coneguda a nivell nacional i a nivell de Catalunya, evidentment, com una de les millors processons, doncs a mi personalment em produeix molta tristesa que a partir de la Rambla, doncs que quan el Sant Crist de la Sang ha passat, doncs a vegades quasi bé desapareixi el 100% de tota la gent del públic que hi havia.
Yeah.
Clar, tenir una processó que ha d'acabar tardíssim, doncs potser ens hem de replantejar si val la pena escurçar-la i fer-la per una zona molt més reduïda, com pot ser la part alta i alguna cosa més i prou. Això és l'única cosa que jo plantejava. Jo fa molts anys que he anat, i la veritat és que sí que es fa feixuga, arriba un moment en el qual et fa mal tot. Potser també ho fan els anys.
No. Però... Digui'm.
Perdó, digui.
No, digui'm, acabi, sisplau.
No, doncs deia això una mica, que el fet de plantejar-nos que la Setmana Santa potser ha de ser, la processó ha de ser una mica més curta, doncs és amb aquesta voluntat, no és amb voluntat de produir cap cosa ni d'eliminar segons què, sinó que, doncs, home, si l'hem de reduir perquè això ens permet que el públic o la gent que vinguin de fora i la gent que hi participen doncs tinguin una durada més raonable, doncs potser igual val la pena.
Clar. Jo crec que la idea de, molt bé, l'important és el debat, no?, que s'obri el debat entre els principals actors implicats. Fa just una setmana parlàvem també amb els impulsors, vaja, de la passió de la Selva del Camp, que han fet una proposta doncs també diferent, innovadora, no?, i dèiem, de vegades hi ha com una mica de por a fer canvis, no?, quan parlem de temes com aquests, com el de la Setmana Santa, però que això no, els canvis no vol dir que no es facin des del respecte, no?, màxim. És que una cosa no està renyida amb l'altra.
Jo, una de les coses que apuntava en el meu pregó, doncs era que l'any 80, per exemple, fins a l'any 80 no havien assistit mai les dones a la processó de la Setmana Santa. Era un moment de ballada, un moment un punt d'inflexió per sota, tremendo, en quant a que la Setmana Santa doncs s'estava perdent. Va ser obrir la possibilitat de que les dones anessin a les files de totes les entitats, de totes les cofradies, i això va fer revifar la Setmana Santa. Doncs ara no estem en aquella situació, evidentment que no estem en aquella situació, però penso que hem de també trobar alguna cosa que permeti que aquest repunt torni a tirar per amunt.
Uh-huh, exacte. Com van rebre la proposta? Perquè sé que després del pregó vostè va tenir oportunitat de parlar amb el públic, entre els quals hi havia alcalde de Tarragona, l'arquebisbe, etc. Com van rebre la seva proposta i aquest debat, Adolf?
Jo crec que bé, la veritat, i penso que potser jo l'únic que vaig fer és posar en veu, o donar-li veu, amb alguns clams que hi ha. Jo penso que a nivell popular. Enguany, en alguna de les presentacions també s'ha comentat que, doncs, que hi ha d'haver renovacions, que hi ha d'haver gent jove. Penso que aquest clam potser era latent al públic en general, però doncs, potser no l'havia dit ningú directament així. Uh-huh. No? I potser el seu pregó, precisament l'acte, doncs potser ha tingut més ressò del que realment pretenia en si, no?
No, ja està bé que el tingui, no? Perquè és un debat que és necessari, exacte. Estem a poquets dies de que comenci, diguéssim, els actes més destacats. Com viurà l'Adolf Ketkuti la Setmana Santa de 2018? A veure.
Bueno, doncs jo, dins de la meva entitat, que són els Acadèmics de Tarragona, doncs la veritat és que com sempre, doncs, participant en les activitats pròpies d'ells, doncs veient els viacrucis i les processons que puguin participar també en la processó que la Salle, el Descendiment i els Maginets de Barcelona organitzen des de la pròpia capella del Portal del Carro de Tarragona, i després doncs les tradicionals set paraules que es fan també a la capella de Sant Magí, que potser és una cosa que em toca més directament. Uh-huh. per el meu càrrec de president de la Conferència de Sant Magí de Tarragona. Uh-huh. I després tot el que convingui, de participar, sortir, passejar, veure els passos, veure com estan ornamentats, veure la gent, parlar amb la gent, i penso que això també dona vida a la Setmana Santa, també forma part de la Setmana Santa.
Clar. Són quants anys ja, Adolf, participant així tan activament a la Setmana Santa de Tarragona?
Pues gairebé des que tenia 3 anys, o sigui, en tinc 62, fa 50 i pico d'anys.
Déu-n'hi-do.
Tota la vida.
Li preguntava perquè qui millor que algú que la coneix tan bé, perquè aquí ens escolten ara des d'arreu de la demarcació de Tarragona, i potser hi ha gent que no coneix la Setmana Santa de Tarragona i que s'animarà a venir aquest any. No sé si hi ha algun acte així especial que recomanaries i als que venen de fora de la ciutat.
Home, jo penso que la processó és digna de veure, però per aquell que pensi que se li farà massa tard, hi ha la recollida dels passos de la Rambla, que està molt ben organitzada, està molt ben preparat, que és un acte que si ens el dia acompanya, brilla el sol d'aquest de primavera, que és molt maco. Jo penso que és un acte bonic, bonic, bonic de veure com les, totes les confraries es recullen els passos i els van pujant cap a dalt a la plaça del Rei de Tarragona.
Mm-hmm. Doncs
és un dels actes que si algú s'hi anima i vol venir, és un moment oportú per fer-ho.
Doncs prenem nota. L'Adolf Ketkuti, que és president de la Confraria de Sant Magí Màrtir, també del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de Tarragona, i que ha estat el pregoner de la Setmana Santa d'enguany. Adolf, un plaer tenir-lo per aquí. Torne quan vulgui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Vinga.
Adéu.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
¿Tu hijo tiene problema en los estudios? ¿Le falta motivación?
¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar.
Entra en institutopascal.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia o Bocamino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Pot
si no podem sentir el mateix amor. Deixeu que sigui jo qui més estima, deixeu que sigui jo.
Home, és que en el Dia Internacional de la Felicitat, qui havia de venir aquí? La Ruth Guerrero.
Que bé.
Com estàs?
Molt feliç.
Molt feliç. És que, a més, clar, hem posat Mishima per començar. Sí, aquest, sí, ens dona alegria aquesta
sí,
música.
Sí, sí. És una sintonia d'això, de felicitat, de felicitat, de bon rotllo, del que es necessita el dia.
Clar,
dia.
És que mira, ahir, els que no van escoltar el programa d'ahir, per cert, sobre la felicitat, ràpidament a buscar el podcast, que vam parlar amb un psicòleg, va ser una conversa molt interessant, i ens va dir Ruth que la sé que no la vas poder escoltar perquè estaves treballant, però això t'ho explico.
Molt bé, ben fet.
Ens va dir que la felicitat l'hem d'entrenar i que ens hem d'esforçar una mica.
És cert, jo crec també, quan ens aixequem i potser hi ha un pensament dolent, el que hem de fer ràpidament és posar-lo positiu.
I jo deia, escolta, la felicitat pot estar en mil coses, en una cançó, per exemple.
Per exemple, com aquesta.
En aquesta de Mishima.
Sí, sí.
Deixeu que sigui jo qui més estic.
I no us penseu que posem Mishima perquè ens agradi, que també, sí. No, però no és una tria a l'atzar, no?
No ho és, tant de boca. No, bueno, és un motiu més. Doncs sí, perquè parlem de bona música, saps per què? I a més, m'ho vas ben apuntar tu, això de la bona música. Per què? Perquè m'ho he passat molt bé. Ho he fet a la presentació del festival Minipop.
Clar, després es queixarà. Es queixarà de la feina que jo li mano i l'envio. Ves-te'n a la presentació del Minipop. Diu, ara vinga. A la mina.
Doncs clar, per què no? Sí, jo aquí, això, tot el que sigui ballar, música, bon veure, tot el que sigui passar-m'ho bé, res, no vull, un altre dia m'envies...
Clar, sí, un altre dia una cosa més dura, per compensar, no?
On sigui, mira, a banda de bona música, aquesta presentació el que he pogut gaudir és d'una parella, que, o sigui, molt, molt divertida i molt treballadora, perquè estan davant i també estan darrere del que ja s'ha convertit aquest festival Minipop d'una referència molt principal, no? Una referència doncs, que no ens hem de perdre,
exacte,
no? A Tarragona, i ja està, i començarem l'estiu de molt bona manera.
Ara t'anava a dir, quina edició és, per cert, del Minipop?
La vuitena.
Vuitena ja,
sí,
això
sí,
és
sí.
El juny?
El juny, de l'1 al 3 de juny, al Passeig de les Palmeres de Tarragona.
De Tarragona, és un clàssic, sí, sí. Ja, no només de Tarragona, sinó de fora, que vegin de fora, també.
Sí, sí, bueno, la presentació s'ha fet, ho hem de dir, perquè és un lloc simbòlic per ells, que és la vinateria Clot Martell, i això és un simbolisme per ells, però a més també ha estat el nostre estimat Joan Masdeu, ha fet una presentació allà, nosaltres que estem encantadíssims.
Ens encanta el Joan, va estar aquí fa poc, a més.
Que bé, tu també t'ho passes bé, eh?
Home, i tant, sí. En aquesta vida, Ruth, hem vingut a passar-ho bé, que són 4 dies.
Digues que sí.
I ja que puc triar, doncs jo, sí, sempre que puc, convido el Joan Masdeu perquè ens ho passem molt bé i ens agrada molt la seva música.
Veus? Pues has fet molt bé. Mira, el que no podem fer enguany és encantar-nos, perquè la principal novetat ara ens l'explica la directora del festival, que és la Núria Serrano.
Aquest any hem posat entrades a la venda anticipades. Les entrades al festival sempre tenen un preu molt econòmic perquè pensem molt en les famílies que venen, que no només han de comprar una entrada, sinó que n'han de comprar 3, 4, 5, depenent, no? I llavors sempre intentem, per això sempre busquem molts patrocinadors, sempre dic, els patrocinadors en realitat el que estan subvencionant és l'entrada, el preu de l'entrada, perquè la gent sigui assequible i no hi hagi una barrera que sigui per això, no? Posant les entrades així anticipades, hem venut ja la meitat de l'aforament, quasi, sense saber el cartell musical, no? Llavors això, clar, ens ha situat avui al matí quan sabíem les dades de dir, uau, no? Que xulo, quina responsabilitat que ve que la gent confiï tant, no? amb la proposta del Minipop ja, i contents encara de dir, jo crec que avui, quan han sabut ja tots els grups que toquen, doncs jo crec que estaran contents de dir, mira, veus, hem sigut, no?
Ah, o sigui, molt èxit ja abans d'anunciar qui tocaria.
Jo he volgut posar aquest tall primer de tots per això, perquè els nostres oients ja facin un tastet i si volen que entrin ja a la pàgina web del Minipop, minipop.cat, i allà poden comprar l'entrada, o sigui, que hi vagin. Que és que queda la meitat de l'aforament i d'aquí a juny res, ja no
clar,
quedarà
estic
res.
Jo aquí, estic ara al web ara mateix, vaig a mirar a veure si
sí,
encara...
Sí. Hi ha altres punts de venda, que ara els avançarem, però de moment també a www.productesdelaterra.cat, si ja volen anar consultant, mentrestant fem aquesta secció, i així ja es van posant doncs, en la línia. Exacte. Sí, sí, han dit això, aquesta és la principal novetat, però el que sí que no s'ha cessat és el treball que fan incessant, si més no, perquè el que em deien és que la sensació és que s'ha de fer un festival nou cada any, nou perquè el públic és diferent, nou perquè el cartell també, la llista de músics és diferent. Per tant, com s'ho fan per mantenir l'expectació rere any?
Som el mateix equip des de fa molts anys que treballem, i molt creatiu. I llavors treballem molt a vegades, doncs, un diu una idea i l'anem construint una mica entre tots, no? I entre tots anem fent... I llavors jo crec que aquest esperit d'innovar i així el tenim cada any, tot i que es mantingui l'espai, es mantingui una mica el format, sempre hi ha coses que acaben sorprenent. A vegades pensa que fem aquestes reunions i hi ha els nens al mig. Vull dir que també aquest repte de com enganxar en aquesta primera generació minipop, que dic que han passat d'anar a l'escola ja a l'institut, a veure, això també ens crea un mecanisme de dir, vinga, va, com ho fem, no, Lluc? Digue'ns coses que us agradarien a vosaltres, com podem programar això,
I
no?
És una la Núria és cert, perquè un dels motius pels quals venim aquí a fer la presentació i no a qualsevol altre lloc, és que aquest és un punt de trobada de tota la història del minipop, on ens trobem tots amb els nens i amb moltes idees del minipop han sorgit amb aquesta mateixa taula.
I tant.
És una mica l'esperit del minipop és aquest, no? Som un pinyol de gent que estem ja molt, molt ben avinguts.
Sí, sí, ja sabeu qui és, no? És el Lluís Cavaldà.
Home, ara t'anava a dir, estaves amb la Núria i el Lluís aquí fent un veure.
Sí, sí, és que se'm va colar, literal, fent un veure, eh? Ell ja estava, sí, sí, dibuixo l'escena, eh? Ell prenent-se una cerveseta.
Home, era hora.
Una cerveseta i unes olives, eh? Sí, sí, mentre sí. Fèiem l'entrevista, per posar-se ja tot una mica del que és la música i del que és
el festival. Que és no només música, sinó gastronomia, sí, i passar-ho bé i gaudir d'aquests primers dies de bo, eh?
Sí, sí, això mateix. Doncs parlaven del seu fill, perquè ells són pares del Lluc, i també doncs ell s'ha anat fent gran en aquest minipop i els ha ajudat, no?, també d'alguna manera, perquè li pregunten, no?, doncs a mesura que va creixent, quins interessos tens, no?, què podríem fer, quins tallers podríem incloure, què t'agradaria fer tu també, no? Perquè a mesura que van creixent també van canviant, no?, les seves inquietuds i volen fer potser coses més autònoms, no? Doncs ja està, aprofitem que ara ja tenim el Lluís aquí posat en antena per preguntar-li per les estrelles del Festival Minipop, aquelles estrelles que són els músics, com no, enguany un cartell a més molt alineat.
Déu-n'hi-do el cartell del Minipop 2018.
Aquest ha sigut un any que hem tingut molta sort, perquè molts cops el cartell és fruit de la disponibilitat dels artistes i no tant de la teu criteri. I ha sigut un any que hem tingut la gran xamba de que els artistes que volíem que vinguessin tots estaven disponibles per venir. I potser per això tenim potser dels cartells més espectaculars. A nivell de caps de cartell tenim els Mishima, que ens havien promès que havien de tornar perquè va venir el David Carabén abans. Tenim la Iaia, que era dels grups grans que encara no havia vingut. I tenim en Joan Miquel Oliver, que li costa sortir de Mallorca, però al final l'hem aconseguit portar, potser perquè també venen uns altres mallorquins que són els de Sousa, i potser entre tots ja fan un minijet i poden... I a part d'això, els artistes aquests que reivindiquem sempre de valors emergents, que segurament d'aquí 3-4 anys serà molt difícil portar-los perquè ja econòmicament no hi arribarem, però que ara, potser més que mai, necessiten un aparador per donar-se a conèixer. Hi ha molta gent que fa música a Catalunya i hi ha molt pocs espais on es poden donar, ensenyar la seva obra. I llavors portem els Mareta Bufona de Vilanova, portem el Reinaldo i Clara de Lleida, portem Intana de Barcelona i el Ferran Palau, que és com una mica l'aposta més personal d'aquest any del minipop.
Sí, sí, ja has vist, eh? Que és una manera també per ells de donar-se a conèixer. Jo llavors, fent aquesta pregunta, diguem-me, em va sorgir per què? Qui truca a la porta d'aquí primer? Si són els artistes o són ells qui truquen, no? Perquè si és una manera de donar-se a conèixer, potser són els propis artistes que volin ser-hi en un festival
que
com
diuen,
aquest.
Que diuen, ei, Lluís, Núria, que jo vull estar al proper minipop, no? A veure.
Sí, sí.
Doncs al principi nosaltres trucàvem molt a les portes i les tancaven totes, i llavors havíem de ficar el peu perquè no les tanquessin del tot, i ara no. Ara realment és com que fins i tot estem sap greu, perquè hi ha molta gent que s'ofereix a tocar el minipop i que no podem agafar, i és difícil dir-los que no, perquè notes que realment en tenen moltíssimes ganes. Per tant, has de triar i has de remenar. I a més jo, que em dedico a aquesta professió, després me'ls he de trobar, i més d'un dia, hòstia, em trobo gent que m'ho ha demanat i ja els hi dic, tio, que no és res personal, realment ens encanta. M'agradaria que vinguessis, però ens falta temps per posar-ho.
S'ha de fer més dies.
Sí, sí, sí. Era curiós, eh? També he volgut inserir-ho perquè era molt divertit, no?, quan em deia això, no? Me'ls trobo i em sap una mica greu fins i tot dir-los que no, no? I com els miro jo a la cara, no?, quan he dit d'aquesta manera. Bueno, el que no és menys important, hem parlat de música, de moltes coses, però també s'ha de parlar dels tallers que s'impartiran també al mateix temps, que s'hi donaran, perquè tenim una conjunció de tot. Tenim una conjunció de música, però també de poesia, de literatura, de cinema, d'aquestes grans arts que no poden faltar, no?, més en un festival com aquest, i que poden fer tant els pares com els fills, tots plegats ho poden fer. Quines propostes hi trobarem?
Llavors tenim el cinema, tenim un taller de poesia aquest any, que és molt xulo, serà una manifestació feliç. Llavors, bueno, haurem de crear eslògans i utilitzant, sí, eslògans positius, i llavors farem pel recinte del Minipop, en un any que ha sigut molt de manifestacions, molt d'activisme, doncs dintre del Minipop també tindrem aquesta vessant, però a nivell poètic, no? I llavors hi ha el cinema, el que dèiem de cinema oriental el divendres, com cada any. Aquest any, a més, amb la imatge, si us hi fixeu, està feta com inspirada amb el món de l'origami. Val? Llavors sí que hi haurà, això sí que és veritat, que tot el festival respirarà una mica aquesta essència, no?, de transformació, de com un paper es pot convertir en el que tu vulguis. No? Com hi haurà tota aquesta cosa de transformació. Es respiraran els tallers, es respiraran les instal·lacions, es respiraran diferents ambients. Que els nens arriba un moment en què diuen, no, jo me sento autònom i ja vaig i m'apunto aquest taller i el faig, però també hi ha tota una altra part, sobretot amb els tallers que fas conjuntament, no? Llavors la part de la música, no? És màgic veure com, ostres, clar, tu portes el nen al col·le al cotxe i estàs escoltant un CD i no sé què, i aquella cançó, i de repent aquest nen descobreix que aquella cançó sona en aquell escenari, amb aquell grup. Són moments minipop.
Són moments minipop, m'agrada molt això.
I tant que són moments minipops, però no minipop, sinó gran pop fins i tot, sí, per sí. Nosaltres, eh? I tot. Doncs bé, ara ha arribat el moment màgic. Jo he dit que anessin entrant, no?, fins i tot al web i tot. Jo el que faria és que el Lluís mateix ens faci d'apuntador i ens digui on podem comprar les entrades.
Ah, mira, molt bé.
Amics i amigues de la cadena COPE, si no heu de venir al Minipop, no passa res, no us ho tindrem en compte. Però si teniu pensat venir, espavileu. Les entrades ara costen 10 euros per 3 dies. 10 euros, repeteixo, per 3 dies. I els punts de venda, quins són? Algú me pot dir els punts de venda, sisplau? Vinga, va, ajudeu-me. Punts de venda, va. Vinga, veniu tots aquí, va. Equip Minipop. Punts de venda.
El Lloro.
El Lloro, què és el Lloro? Explica-ho.
És una botiga de regalets a Tarragona, portada per un tarragoní de tota la vida.
A Tarragona hi ha el Lloro. Què més? L'Espiga d'Or. Què més?
El nostre espai gastronòmic dins del festival.
Xiva Records.
Xiva. Per favor, no pot faltar aquest punt referencial musical.
Vinateria Clot Martell, que és on estem ara. El millor vi de la comarca.
La botiga de Todos Bebé.
Todos Bebé.
De tota la vida que han col·laborat amb nosaltres.
Que ets de Reus, no passa res. Vas al batabat.
I també el Todos Bebé de Reus.
Que dius que és que jo sóc de Cambrils. Roda Baix. Oh, i jo sóc de Valls. El Safareig, a la plaça de l'Oli. I online...
Que això ja pot ser de la Xina, d'on vulguis.
Productesdelaterra.cat. I passarem llista. Si no veniu, vosaltres mateixos.
Fantàstic. No, m'ha agradat molt això. Jo crec que Lluís Gavada pot posar-se a vendre el que vulgui.
Sí. Mira, què creies?
Que me lo quitan de les manos. Molt bé.
Per això el Minipop té tant d'èxit.
Ha quedat clar, no? Jo crec que han quedat molt clars els punts de venda. Els teniu, per cert, al web de minipop.cat. Allà estan també especificats amb la seva adreça i tot. I si no, doncs online, que això des de casa en qualsevol moment...
Sí, jo saps el que vaig fer també, bueno, el que he fet aquest dilluns era preguntar-los per si hi havia més novetats, perquè d'aquí al juny és evident que algú canviarà. Diuen que sí, que en tema de tallers encara s'han d'acabar d'estructurar, però saps què em va dir el Lluís? Que no em podia dir res més perquè li estava preguntant tot.
Bé, doncs haurem d'estar atents al web perquè alguna novetat més hi haurà. Molt bé, doncs escolta, m'ha agradat molt. Això, tinc moltes ganes que arribi ja el minipop. Si et sembla, tanquem avui l'espai amb música, amb aquesta aposta... Sí. Tan especial que deia, amb la música del Ferran Palau, no?
Sí, sí, és un disc que diu que els hi ha sorprès molt i que llavors crearà, doncs, una cosa molt especial.
L'atmosfera especial.
Sí, sí.
Molt bé.
I a més, també els Mishima, els hi fa molt de grup, també els hi agrada.
Home, és que ho fan molt bé els Mishima, Vam estar aquí amb el David, que ara ben no fa massa, també. Sí. Molt bé, doncs, escolta, Ruth Guerrero, moltíssimes gràcies, com sempre. T'espero la setmana vinent i, escolta, ser molt feliç avui, que és el dia felicitat.
Tu també. Tots els dies.
La guspira ve del cel. El cavall ve de la terra. El fantasma desterrat. Sóc només ànima en pena. Apareix el cavall blanc. No res, una guspira. Ja sé que si fos per a tu tots els arbres floririen.
Doncs amb això arribem al punt de les dues. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem puntuals demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer, acabin de passar. Molt bon dimarts.